Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Doncs així es comencem el Parlar per no callar d'aquesta setmana. Ja saben, una edició especial, ho venim anunciant des de fa dies, que estaria nosaltres el nou delegat del govern a les Terres de l'Ebre, el senyor Javier Pallarès. Amb ell parlarem de temes d'actualitat, que no són pocs, i amb tot allò que a partir d'ara pensa fer des d'aquest lloc de responsabilitat territorial. El senyor Javier Pallarès, ja ho saben, alcalde d'Arnes, mestre, banquer i polític. Bueno, i per parlar amb el senyor Javier Pallarès, el clima, bona tarda. Senyor Pallarès, què tal? Benvingut.
Bona tarda.
Enhorabona.
Gràcies.
Ens acompanya Núria de Santiago. Núria, benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
I també el sempre batallador Carlos Somolinos. Bona tarda.
Bona tarda, Manuel.
Així que se'n volen acompanyar, comença aquí, a les de Mute, el Parlar per no callar. Bé, senyor Pallarès, comencem aquesta entrevista a tres bandes. Això semblarà una partida de billar, però el que primer li hem de dir és quines són les sensacions que té després d'ocupar, des de ja fa uns dies, el principal despatx del Palau Bavaria.
Bé, bé, concretament avui fa 8 dies que vam fer l'acte de presa de possessió. Les sensacions són diverses, per una part de gran responsabilitat, de molta feina, de moltes atencions. Bueno, ha començat ja el joc polític, el debat polític, la feina, Barcelona, Terres de l'Ebre, en definitiva el que ja em temia, ja sabia, però bueno, un poquet augmentadet de tot, la veritat que sí.
Vostè se ho temia, i possiblement la proximitat de les eleccions municipals fa que aquesta virulència política, si vol dir així, doncs també es transmeteixi de cara a la delegació del govern, o no?
És normal, tenim unes eleccions municipals molt properament, però bueno, això també vol dir que ara es posaran molt en la feina del govern i en el delegat en aquest cas. Però bueno, quan arribarà el mes d'abril ja serà més un tema municipal i per tant suposo que llavors podrem dedicar vosaltres tasques.
Segurament parlarem de temes de futur. Les seues primeres declaracions, sense dubte, van ser la crisi, el recolzament a la indústria, el recolzament al comerç, a l'economia i la vegueria.
Correcte.
Bueno, doncs d'aquests temes, si us sembla, podem començar a parlar, no? Núria, com ho veus tu això?
Jo sempre he sigut una mica crítica en això de la llei de vegueries. Ja vaig sentir, bueno, he llegit algunes entrevistes del delegat que parla de que sí, de que la llei s'ha de fer, s'ha de dotar de contingut la vegueria. Una mica sí que m'agradaria que expliqués realment què significa dotar la vegueria de contingut, perquè això un ho sent a casa i diu, bueno, sí, dotar-la de contingut, que no sé, a vegades la terminologia política fa que uns entre ells s'entenguen molt bé, però després al ciutadà això li ve com una mica tot com a desconegut.
Sí, moltes vegades també pensa a qui si li han de traure aquests continguts.
Claro, este contingut també, este contingut en què consistís i en tot cas, inclús n'hi ha hagut partits que ara tenen representació a la cambra, al Parlament, com és el cas del Partit Popular, que proposava directament ja derogar directament la llei de vegueries, que era una llei que no servia, a oblidar-nos de tot això i continuant en el sistema que tenim. Sí que m'agradaria que mos expliqués una mica tot això.
Bé, jo, en certa manera, també com a defensor de la vegueria, perquè el meu partit polític, al qual jo estic afiliat, ho defensa, no únicament perquè sigui una cosa més, sinó simplement pel caire nacionalista. Nosaltres estem en contra de la divisió territorial per províncies, per tant estem a favor d'una altra divisió territorial, que en aquest cas són les vegueries. Dit això, quan diem falta de contingut, falta de finançament, falta de no sé què vol dir? Home, ara avui estem asseguts aquí a Ràdio Amposta, som tres, per tant a mi m'han convidat i amb dues persones més. Bé, en esta llei de vegueries el primer que hem de saber és quan ens sentarem a la taula, quan sirem la primera cosa, qui serà, qui serà el veguer, qui seran els veguers i on estarà la taula. Estarà Amposta, estarà Arnes, estarà al Bas de Barberans, estarà a Tortosa, o sigui, no ho sabem. Ja partim del primer punt al qual ja comença a coixir ja. I després, quan ens haurem assentat, qui pagarà els mobles? qui pagarà l'aigua, quan vindrà un alcalde o una entitat a demanar-nos no sé què, qui de quins diners li podrem ajudar, la podrem finançar. Clar, és que és tan fàcil com això. O sigui, és una llei de vegueries que al seu moment, quan s'aprova correcuita, com moltes lleis que s'aproven a final de legislatura, que s'aproven sempre més de pressa del que s'haurien d'haver aprovat, i des del nostre punt de vista entenem que ja que una unanimitat és molt complicat, si almenys el que hagués tingut que haver és una certa, igual que va passar en la llei d'educació o entre altres lleis importants de país, hauria de haver més complicitat per part de la resta de partits polítics. Per tant, des de Convergència i Unió diem no a aquesta llei de vegueries, bàsicament perquè ara també està sortint, han de dependre en certa manera, o en gran part, de la benevolència, en aquest cas del govern central, del govern de Madrid. Últimament ja veiem que de benevolència ne van molt mancats, i per tant si hem de dependre en certa manera de les decisions que es prenguin al govern central, algú hi ha d'anar parlant d'aquest govern central, algú hi ha d'anar i ha de dir escolta, nosaltres volem això i per tant tenim clar que això s'ha de desenvolupar. Bé, és des d'aquest punt de vista que entenem que la vegueria és un somni, que tothom ha de tindre clar que la vegueria pot anar bé per a les Terres de l'Ebre, nosaltres som uns fans convençuts i defensors, i al seu moment, quan la vegueria serà una realitat, ho celebrarem, però una vegueria en continguts i una vegueria en diners.
Per tant, aquí ha fet vostè una matisació que jo no sé si el seu partit l'ha explicat bé, perquè vostè ha dit estem totalment en contra d'aquesta llei de vegueries. La matisació seria, però no de les vegueries.
No, en absolut, nosaltres som un partit nacionalista, defensem la nostra nació, que és Catalunya, i defensem un estat, que és l'estat català, en una divisió territorial que es divideix en vegueries, no en províncies.
Carlos, què li vols preguntar al delegat?
Bueno, bona tarda.
Gràcies, Carles.
Primer que res, és saber si vostè està ja a ple rendiment en quant al seu departament de governació o està en rodatge. Ho dic jo perquè aquí som tres primeres espases, i les preguntes que li féssim si realment està vostè
amb
ple coneixement de poder-les respondre.
Abans, quan compraves un cotxe, te dien has de fer el rodatge. Ara, sí, quan compres un cotxe, resulta que has d'anar a tope perquè si no el rodatge no va bé. Pues, bueno, jo ja vaig a tope perquè si no m'ha vist que aniré malament.
Molt bé. Llavors, la pregunta, i parlant sobre el tema de les vegueries, incloent també les últimes declaracions del senyor Rajoy i apoyades pel senyor Zapatero, que diuen que a Espanya hi ha potser masses autonomies, que, i a Catalunya en concret, doncs tenim autonomia, tenim diputació, tenim, bueno, la
Consells
Generalitat, Consells Comarcals, i si ara tindrem les vegueries, doncs qui ho paga tot això? I com se paga tot això? I si realment vostè opina...
No?
Exactament, si és necessari.
Bé, nosaltres des del nostre punt de vista, per una banda el que el diu el senyor Rajoy i el senyor Zapatero, el que diu el PP i el PSOE, i el que no diuen els 25 diputats del PSOE ni el que diuen els diputats del PP a Madrid, tenim un problema. Tenim un problema en el sentit de que això ho diuen bàsicament pel tema de l'estalvi, pel tema del finançament del que ells diuen les comunitats autònomes. Bé, els serveis que està donant la Generalitat de Catalunya, el govern central també els hauria de donar. Per tant, el tema de sanitat no es deixarà de prestar serveis sanitaris, de haver metges a les ciutats i als pobles. Per tant, això o ho paga la Generalitat o ho paga el govern de l'Estat. Això tenim una llei de transferències, vol dir que t'han transferit aquestes feines perquè les faigui, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya, i ens hem adonat al cap de la història que tot allò que el govern central va transferir, en aquest cas a Catalunya, s'està fent millor i s'està fent d'una manera molt més, econòmicament parlant, més rendible també per a la pròpia administració i en un gran servei. Per tant, l'Estat ha de continuar transferint i el que no pot ser és dir, escolta, això no, ojalà vulguem fer el cafè per a tots. Allò que diem nosaltres de Convergència i Unió, que sempre criticàvem, escolta, el cafè per a tots, bueno, fem el cafè per a tots. Mirem què aportem nosaltres com a catalans o com a Catalunya a l'Estat central i què se'n retorna. I mirem altres zones de l'Estat espanyol, què és el que aporten i què és el que se'ls retorna. I potser aquí començaríem a saber què és el que volem. Ara, si veiem a Catalunya i trobem els nivells d'administració, nosaltres diem sí a la vegueria, però suprimint les diputacions. I per tant, com avui en dia resulta que la diputació no s'ha suprimit, aquí a Tarragona, a Terres de l'Ebre, han fet una cosa que jo des del meu punt de vista aplaudeixo la valentia, en aquest cas de la Diputació de Tarragona, pressionat per la voluntat primer del president de la Diputació i també dels diputats i diputades d'aquí del nostre territori, que han dit, escolta, a Terres de l'Ebre s'ha de centralitzar la Diputació de Tarragona. Diputació de Tarragona és l'única Diputació de tota Catalunya, i les altres estan governades per altres partits i alguns d'ells nacionalistes, que han fet una descentralització. Lleida no s'ha descentralitzat en el Pirineu. Tarragona s'ha descentralitzat en Terres de l'Ebre, tenim un vicepresident executiu i, en definitiva, els ciutadans de l'Ebre que avui volen recórrer un paper, volen presentar no sé què, o tenen qualsevol tema a la Diputació, tenen un registre de la Diputació de Tarragona, i això és el que nosaltres diem. Escolta, la Diputació no, però mentre no la tinguem, tenim la descentralitzada.
Mm-hmm. Escolta'm, vostès han arribat al govern de la Generalitat i vostè, evidentment, al govern de les Terres de l'Ebre, en un moment no gaire dolç, si dic des del punt de vista econòmic. Sí que era una de les seves il·lusions del partit, em refereixo, governar novament Catalunya, però possiblement s'haguessin estimat més trobar-la en un moment econòmic més agradable.
Segur.
Ho dèiem a dents que una de les primeres preocupacions era la crisi, treballar pel territori per poder crear llocs de treball, però sí que hi ha un altre tema que l'afecta més directament i que voldríem saber com lo solucionarà, perquè tinc entès que a vostè li han demanat que comence a treure la podadora i vagi retallant de manera important a l'administració. I fins i tot sé que alguns partits polítics ja han posat el crit al cel dient què passarà amb els funcionaris, què passarà amb el personal. És a dir, no té una papeleta difícil, fàcil en aquest aspecte, no?
Bé, jo diria que el moment és complicat a Catalunya, el moment és complicat a l'estat espanyol, el moment és complicat a Portugal, a Grècia. Jo diria que és un moment complicat. Qui se n'està sortint? Home, se n'està sortint aquells països que realment estan fent polítiques de cara a l'estalvi, de cara a millorar econòmicament per sortir el més aviat possible d'aquesta situació. I per tant, nosaltres, quin repte tenim avui com a govern de Catalunya? El principal repte és sortir de la crisi. Això jo sempre dic que el govern de Catalunya, comparant-ho amb molta diferència, és com una família. Quan la família resulta, escolta, que té diners i tot va bé, escolta, i comprem un cotxe que val 60.000 euros, doncs, bueno, escolta, resulta que en lloc de comprar un cotxe de 60.000 euros t'hauràs de comprar un cotxe de 25.000 euros, que és un gran cotxe, que també et portarà al lloc, per tant vol dir que la funció del cotxe igual si has d'anar a Madrid igual hi aniràs, i si en lloc d'aquests 25.000 euros en lloc de treure's tots de la butxaca els he de pagar a terminis, doncs escolta, els pagaré a terminis. La Generalitat és el mateix, i per tant resulta que hi ha un plat de menjar i tots no hi cabem, o sigui, no, és impossible, no podem arribar.
No hi ha prou grans d'arròs per a tantes boques.
Un exemple clar és aquest, no? I llavors, clar, algú ha de dir, escolta, per aquí hem de tallar. I hi havia una, jo diria que d'una manera desmesurada, molts càrrecs de confiança, de manera desmesurada els càrrecs, i per tant el president Mas l'altre dia ho deia perfectament, escolta, sumar i restar, si antigament hi havia 15 conselleries i en guany n'hi ha menys, vol dir que s'ha reduït personal, s'han reduït consellers, directors generals, secretaris generals i tot el que això penja. Això l'estat òptim? Home, no. Nosaltres voldríem que fos al revés, perquè de l'administració hi ha molta gent que hi treballa, moltes famílies. Detrás dels números sempre hi ha persones. I per tant, el pitjor de tot que hi ha és tindre que agafar una persona que té els seus anhels i les seves ambicions, i al seu moment va entrar per fer una feina digna de poder treballar a l'administració, i dir-los a aquell senyor o senyora, escolti, mire, vostè és un personal laboral que no pot continuar a l'administració perquè l'administració no tenim diners per pagar-li. I aquella senyora o senyor s'ha d'anar a l'atur. Això és el més dur.
Ens trobem a les Terres de l'Ebre també.
Ens trobem a les Terres de l'Ebre amb aquesta situació. A l'administració hi ha moltes empreses, però a l'administració, que és el que a mi em pertoca, ens hi trobem. I per tant, ha d'haver aquesta reducció, sentint-ho molt, perquè no podem continuar pagant aquestes quantitats de diners. És impossible.
Carlos.
Sí, seguint amb aquest tema, les ambaixades que tenim Catalunya a la resta del món, continuaran?
El tema de les ambaixades, jo som, com a catalanista, com a nacionalista, lo vendre la imatge de Catalunya a la resta del món és molt important. Llavors, no es podrà mantindre, pel que les notícies que jo tinc, que són pues, bueno, de Ràdio Macuto, si vostè vol, en el sentit que no es podrà mantindre la mateixa intensitat, però sí que intentarem, si més no, aguantar.
En tot cas, la paraula seria racionalitzar tot allò.
Racionalitzar, és que la paraula és racionalitzar. Jo sempre dic, l'altre dia, escoltant a un programa de ràdio també, el tema de la presència de Catalunya 100 baixadors de Catalunya a la resta del món, sentia un locutor que explicava un cas que és veritat, i a vegades no hi pensem. És quan el Guardiola va i fa la roda de premsa i ho fa, jo què sé, a Múrcia, a Madrid o a Albacete, o quan juguen contra el Manchester, fan les rodes de premsa en castellà, i quan acabem diuen, escolta, ara atendrem els mitjans en català, i ningú ho troba tan estrany, no? Per tant, sent baixadors de que aquí hi ha una realitat diferent a la resta de l'estat espanyol és molt important, i les ambaixades aquestes que tanta conya marinera es va fer amb el vicepresident Carod, jo sempre diria que escolta, això és una bona cosa, el que passa és que ho hem de racionalitzar.
Núria.
Que bé, bueno, jo sí que em pregunto respecte a les ambaixades i també altres temes que han anat sortint, com lo del les traduccions simultànies al Senat, que bueno, diuen que costen 12.000 euros per sessió.
No ens enguéssim la flama, perquè aquí hi hauria molt que discutir.
No, la podem ensenyar, home.
Escolta, Núria, avui en tertúlies escoltades per mi mateix en llocs doncs va la gent normal, la gent té opinions molt diferenciades del que diuen els polítics, i sí, molta gent que creu, escolta'm, a Madrid si van de parlar en castellà, que parlen en castellà, que en català ja parla el Parlament, i si no, fins i tot ahir van dir que es vestix que no tragi regional i així passo, ja farem...
L'únic dubte que a mi m'ha suscitat tot això realment és si no, en alguns casos no s'està fent una mica de demagògia, no? De dir, bueno, és que això mos costa tants de diners, és que estàs dient que has de retallar i això te costa un munt de diners. El mateix president Mas, quan era candidat, sí que admetia que quan ell anunciava l'aprimament de l'administració, que hi haurien menys conselleries, menys secretaries generals, ja li diuen, això és la xocolata del lloro, que és en plan, la retallada que fas en proporció al deute, en proporció al pressupost general de la Generalitat, no és tan significatiu. Dia no, però és qüestió de donar exemple. Ara pues aquest exemple se converteix en una arma de doble fil, de dir, bueno, pues ja que retalles per aquí, retalla allò que tampoc és important. Aquí potser ha de haver una, no sé com ho diria, una tasca pedagògica molt important, dir, bueno, és que les coses que són importants s'ha d'explicar molt bé perquè són importants.
I les coses que no es poden fer s'han d'explicar molt bé perquè no es poden fer.
Exacte.
I per tant arribem en un moment que els que ens dediquem a una professió sana com és la política, jo sempre soc defensor de la política perquè és una situació al període de la vida d'una persona que ningú t'obliga, que si ho fas és perquè vols, tenim que fer pedagogia. I jo per formació la pedagogia és una de les coses que m'agrada molt i entenc que hem d'explicar molt bé les coses. I el que no es pot fer és demagogia. I el tema del Senat és important, el tema de les llengües és importantíssim, però també entenc que si realment algun tema no hi ha la traducció simultània i no s'ha de fer en català, es farà en castellà i no passarà res, perquè els catalans damunt això som gent que tot ho acceptem i ja
damunt no mos queixem.
Ja venim de la nostra tradició, gent treballadora, gent molt bona gent, i per tant no s'enfada allò causa bèlis. Però jo entenc que les coses s'han d'anar fent poquet a poquet, s'han de fer molta pedagogia, s'han d'anar explicant els temes, el tema de la vegueria que en parlàvem abans, s'ha de fer molta pedagogia a Madrid, s'ha de fer molta pedagogia a dins de Catalunya, hi ha grups parlamentaris que no ho entenen, però escolta, s'ha de fer pedagogia. Jo sempre poso com a exemple, quan se va fer la descentralització del govern a Terres de l'Ebre, es va fer molt bé, tots els partits polítics, tots la gent social, la gent del territori, avui ningú ho qüestiona dins del nostre país. Veus que aquests dies s'està qüestionant que si consells comarcals, que si vegueries... No he sentit aquests dies cap partit polític que qüestionés el desplegament territorial a l'Ebre, que també val molts diners, perquè estem parlant de molts delegats. O sigui, estem parlant, mira, d'un delegat que està aquí present, delegacions, tot el que això comporta, 180.000 habitants que som aquí baix, ningú avui ho qüestiona, i això és un gran èxit del territori. En este gran èxit del territori és el que ens ha de marcar el futur per continuar treballant.
Molt bé, escolteu, més preguntes.
Carlos, si vol queixar.
Sí, però si pot ser, tot i que podem fer preguntes d'alta volada, anem baixant a territori.
Sí, no, jo sobre aquest tema l'única curiositat que jo tinc és que si quan estan els passadissos, els polítics de Galícia i els catalans o els andalusos, porten el minglanillo també posat o parlen en castellà?
El minglanillo, el minglanillo, quin crac.
Parlen en castellà.
Va, és això. Jo, canviant de tema, quan el senyor Manuel Ramon l'ha presentat, vostè ha dit que era mestre.
Correcte.
I la pregunta, avui precisament m'han dit, pregunta-li al senyor Pallares aviam com està, perquè és una preocupació pels pares i pels alumnes de l'1x1. Que jo dic, 1x1, doncs 1, no?
Sàpiguen multiplicar, és fàcil.
Diu, l'1x1, que és l'ordenador dels xiquets, que tenen que tindre un ordenador per cada alumne i que estan preocupats hi ha molta preocupació per part dels pares, que encara no saben l'any que ve com estarà el tema, i llavors doncs, bueno, es veu que això els hi ha creat tant els professors com els pares una preocupació, valgui la redundància, no?
A veure, una preocupació i una certa angoixa, i una despesa. I jo soc d'un municipi que es diu Arnes, que a 12 quilòmetres tenim, bueno, quin posta que teniu la València aquí al tocar, i jo tinc el Matarrany a la vora. Aquells nens de Vall de Roures, el cost és zero, i els nens del meu poble el cost és, han de pagar el 50%. Este és el primer tema. El segon tema, hi haurà continuïtat en això? Que és lo sempre que es preveu vostè. Jo em sembla que hi haurà continuïtat. O sigui, el món va de cara a les noves tecnologies, això és cert. El que passa és que hi ha pares, i jo m'hi trobo també quan se fan reunions als col·legis, que també hi vaig com a pare que soc, tenim certa temor a perdre els llibres també, a perdre l'hàbit de la lectura, perquè entre altres coses, aquests ordinadors que utilitzen els nois i noies a les classes són, no, és lo portàtil, però a més és lo portàtil petitet, que els veus allí que dius, perdran la vista, perquè perdran la vista. I jo, com a lector, trobo que és més fàcil agafar el llibre i repassar els apunts i prendre les notes. Això diuen, els que diuen que n'entenen més, que no, que hem d'anar de cara aquí. Jo estic segur que... O sigui, avui en dia, qui no sap utilitzar les noves tecnologies
està perdut.
Està perdut. O sigui, dit molt a lo bèstia, és analfabet en quant al que avui mos trobem, mòbils, SMS, correus electrònics...
És analògic.
És la vida. O sigui, la vida mos porta de cara aquí.
És analògic.
Per tant, això començava a les escoles, és bo? És molt bo. És molt bo. El que passa és que jo em sembla que s'ha implantat d'una manera poc racional, inclús en llocs que tenen dificultats de cobertura, en llocs que no tenen prou endolls per enxufar els ordinadors quan se'ls acaba la bateria. Bé, jo em sembla que és una cosa que hem d'anar pensant, hem d'anar avançant, i el que els pares han de tindre, en certa manera, jo diria, totes les proves al principi són més complicades, hem de tindre un poc de fe i esperança en que la cosa funcionarà bé, i esperem i desitgem que d'aquí uns anys diguem, pues, el tema dels ordinadors ha funcionat per als nostres xavals, que és el que tots volem.
Senyoria, està aixecant el dit, que parlàvem de col·legis, aixeca el dit, senyoria.
No, perquè bueno, el Ramon vol que baixéssim al territori, però ja que parlem d'ensenyament, no? Ha sortit fa poc que l'aportació de la Generalitat per a les activitats de la Setmana Blanca és de 2 euros per alumne. Això és un problema en si, i també és un problema per als ajuntaments, i nosaltres estem en un territori en què, bueno, el mateix delegat és alcalde, i això als ajuntaments us ho crea un problema, perquè un ajuntament mitjà com el d'Amposta pot tindre pressupostats 5.000 euros per en esta setmana confiant en que el departament aportarà tant, i es troba en que igual el departament d'ensenyament acaba aportant 200 o 300 euros per a totes les activitats de la Setmana Blanca. Tornem a lo mateix. Tindrem continuïtat o no en tindrem?
Bueno, si escoltem a la consellera...
No la tindrem.
No la tindrem. Bàsicament, per una qüestió molt bàsica, i valga la redundància, quan se va crear tot això de la Setmana Blanca no hi va haver el consens suficient ni entre els docents, ni entre els sindicats que representen els docents, o sigui, ni entre els pares, o sigui, entre tota la comunitat educativa, i així hi englobem a tothom. Però després hi ha una part important, que som els ajuntaments, que en certa manera hem de participar també d'aquest projecte. Clar, a mi el meu municipi té 28 alumnes. Suposo que el problema és mínim de la ciutat d'Amposta, que això ho multiplicaria per no sé quants. Però clar, tenim un problema. Per tant, això de la Setmana Blanca, jo suposo, escoltant també, sense parlar a fons amb la nova consellera, la Irene Rigau, que és un dels temes que s'afrontaran pel curs vinent. Perquè per aquest curs, clar, després també ens trobem aquelles escoles o aquells esplais o aquelles històries que ja tenen contractada la seva setmana, les cases de colònies, o no sé què, si ara no es fa resulta que aquella gent tenen uns prejudicis. Bé, en definitiva, estem posats dins d'un cacau que esperem que en un any puguem sortir de tot este cacau i sabiguem realment per com tenim que anar, perquè els que es dediqueu a l'ensenyament veieu la problemàtica que hi ha, tota la comunitat educativa i els ajuntaments també ho patim.
Sense dubte, la paraula clau avui és racionalitzar.
Sí.
És una bona paraula.
Bueno, l'agafarem com a
leitmotiv
del programa.
Anirem seguint-la, l'utilitzarem.
Sí. Escolteu una cosa, tres temes de territori que crec que són importants, si voleu els tractem, són... MTC, declaracions del ministre Sebastián d'ahir mateix dient que...
Poc racionals,
dient, escolteu, o arribem a un acord o aquí s'anirà de manera unilateral i ho posarem allí
En mos vingui bé.
Molt bé, aquesta és la paraula. L'altre és el tema de l'hospital. Sabem que fins i tot en les últimes hores, dimissions, entre cometes, de delegats en funcions, mocions de censura que es presentaran a ajuntaments, després de les paraules del senyor Sancho dient que, bueno, que s'havia de racionalitzar l'infraestructura sanitària. I els bous. I els bous, a Paüls, una mica descontents.
Que són més racionals a vegades els bous que les persones.
Sí, de vegades tenen més coneixement. Moltes vegades passa,
sí.
Eh?
Sí.
I vostè que ha vist moltes vegades places de bous, veu, té més coneixement el bou que el que el toreja. Però bueno, anem per parts, vinga. Quan
sí,
vulguis.
La setmana passada, que també vaig coincidir aquí al Parlar per no callar, estava el senyor Joaquim Vilagrassa, i vam treure el tema de l'hospital arran d'unes declaracions de Xavi Pallarès dient això, que com a mínim això s'atrasaria, que després la cosa no estava gens concretada. Joaquim Vilagrassa assegurava que, bueno, que potser de moment no podia ser, però que no s'havia de deixar de lluitar per tindre l'Hospital de les Terres de l'Ebre, perquè realment aquí nosaltres som un territori que sempre estem així, eh? Sempre estem en pugna, sempre reclamant, sempre demanant. Una mica, això sí que li demano al delegat que ens faci una valoració realment, que ens expliqui com està el tema, què és el que s'ha trobat damunt la taula, si s'ha
Correcte.
Trobat un dibuix o un projecte encara a ulls o una cosa que ja està bastant feta, o si realment aquí sí que hem de continuar lluitant per acabar tenint l'hospital.
Bé, hem de racionalitzar la despesa. Vale? I llavors quan dius aquesta paraula diuen, oh, ja no tindrem hospital. Home, no, jo dic, hem de racionalitzar la despesa. Hem de mirar com ens trobem i quin objectiu volem assolir. Per tant, l'hospital és important? Home, i tant que és important. L'hospital és necessari? I tant que és necessari. Lluitarà des del govern de la Generalitat perquè l'Hospital de Terres de l'Ebre es faci? Lluitarem des del govern perquè l'Hospital de Terres de l'Ebre es faci. Quina és la situació actual? O la que nosaltres ens hem trobat? Nosaltres ens hem trobat que durant uns anys se va estar parlant de l'hospital, se van ficar uns cartells, s'ha fet una sèrie de feina molt lloable, molt el que vulgues, però que al final el que hi ha és un concurs d'idees, que és un dibuix, un boceto, per entendre'ns, del que té que ser, i no s'ha encomanat el projecte executiu, el projecte d'obra. El primer que hem de fer és, molt bé, se pot adjudicar el projecte d'obra? Estem tots d'acord en el dibuix? Estem tal? Bueno, doncs anem a treballar tots per a que es faci el projecte d'obra. Una vegada tindrem el projecte d'obra, sabrem si la quantitat que val aquell... com vostè quan se vol fer una casa. Vostè se'n va a l'arquitecte i li diu, escolta, mira, jo vull fer una casa. Molt bé. Vostè quants metres vol la casa? Jo vull 200 metres quadrats. Molt bé. Pues, bueno, l'arquitecte li pagarà i l'arquitecte li farà un projecte de la casa. Llavors, la casa valdrà pues, tants milions. Bueno, llavors anirà a l'Ajuntament i l'Ajuntament li donarà el permís. Si vostè, si té diners, ho pagarà, i si no, anirà al banc i li deixaran els diners.
Se nota
bueno,
que és mestretat. Una didàctica, pedagogia pura.
El tema de l'hospital és exactament el mateix. Se retrasarà l'hospital? No es pot retrasar el que no s'ha començat. En això no diem d'altres que no s'hagi fet res. De que... no, la situació és aquesta. Per tant, des del govern de Catalunya, des de la delegació del govern, en el nou delegat de Sanitat, este és un dels temes que abordarem.
Que encara no està nomenat.
Estarà nomenat en breus hores.
Ah, molt bé.
Molt poques hores.
I podem saber qui és,
molt
ja?
Poques
o...
poques hores.
No es pot donar la primícia?
No, perquè ha de ser nomenat divendres...
Bueno, ja, va.
Llavors, este senyor, juntament amb l'alcalde de, o sigui, l'alcalde de Tortosa, perquè això té que anar ubicat a la ciutat de Tortosa, han de veure els terrenys on s'ha de fer este nou hospital. Estos terrenys tenen propietaris. Aquests propietaris, uns estan d'acord en vendre, els altres no estan d'acord en vendre. Bé, en definitiva, s'ha de ficar d'acord el Departament de Salut, que és govern de la Generalitat, juntament amb l'Ajuntament de Tortosa, i quan estigui tot això fet, encomanar el projecte executiu de l'obra, i una vegada saberem aquesta obra el que ens costarà, i el projecte executiu també el que ens costarà, que els arquitectes de vegades no treballen, sabrem quan se pot executar. I és això. I tot està polvoreda que s'ha aixecat, jo la veritat no l'entenc. Però bueno.
Això li volia preguntar jo, com veu aquestes reaccions d'un ton ràpides i dimissions? I...
Tiene una paraula que la millor algú s'enfadarà, però és que ja arriba un moment que dius, escolta, a veure, al final l'hospital és per a curar malalts. Vale? L'hospital no és per a curar polítics, que a vegades ens fem malalts. Vale? Ho dic perquè...
Home, si es fan malalts...
Si es fan malalts, com es curen, també. Però em refereixo jo que, a veure si el bon sentit de la paraula...
Sí,
quan
però
la consellera ja li governava...
Se pot llegir molt entre línies aquí.
Sí, no, però quan la consellera ja li governava era la consellera de Sanitat, l'alcalde de Tortosa hi havia un respecte institucional, escolta, tots lluitàvem, tots empeníem de cara a la mateixa manera, nosaltres reclamem exactament el mateix. Escolta, això acaba de començar. Jo porto 8 dies de delegat del govern i m'he trobat en tot això de l'hospital, que escolta, que ja està bé, vull dir, cap problema, quan el cotxe nou que diem abans no hi ha cal ni rodatge, a gas a fondo i a la feina. Però clar, en el tema de l'hospital, bueno, jo el que he vist és això. Per tant, què volem d'altres? Volem asseure-nos a una taula en el nou govern de la Generalitat, en el nou delegat, que entre altres coses no està ni nomenat. Quan hi haurà el nou delegat de Sanitat a Terres de l'Ebre, que serà la persona que ho sabrà, que podrà tindre tots els números, tota la informació damunt la taula, ens assentarem i direm, escolta, comencem a discutir el tema del nou hospital. Terminis, adjudicacions...
I possibilitats.
I possibilitats.
D'aquesta manera que vostè està parlant, ens n'anem almenys a 5 anys.
Bueno, però és que ja mai se va dir que seria immediat.
Clar, no, és que si comencem ara a ficar totxos, vol dir que no moriríem a 5 anys també. Pregunto, no sé.
Però vostè sap com està l'hospital de la Cinta de Tortosa? Està col·lapsat a tope, allò,
l'hospital de la Cinta de Tortosa, i ara vaig a favor de l'antic govern, l'hospital del Verge de la Cinta fa, no voldria equivocar, però fa qüestió d'un any, any i pico, no em surti el nom, home, el lloc que operen, els quiròfans se van gastar al voltant de 2 milions d'euros. Per tant, l'Hospital Verge de la Cinta està treballant a ple rendiment. Això no vol dir que no tingui que haver un nou hospital Terres de l'Ebre, que hi estem tots d'acord. Però clar, si jo li dic a vostè, no, escolti'm, per acabar el tema este, no, escolti'm, que l'any que ve hi ha l'hospital, l'estaria enganyant, no pot dir, per què no pot ser? Perquè primer hem d'encomanar el projecte. El projecte no me'l faran d'avui per a demà. O sigui, tu hauràs de treure un concurs, suposo, hi haurà un gabinet d'arquitectes que es quedaran a l'obra.
Perdona una cosa, que l'interrompi. El finançament estava ja? O s'ha de buscar encara?
No, és que no està.
No, és que clar, és que es parla de...
A mi em sembla, si ara a mi m'ensenyaren un paper i digues, mire, el finançament... No per a fer l'hospital, o sigui, el finançament per a fer el projecte, aquí estan els diners. És que primer que res hem d'anar a buscar els diners per a pagar els arquitectes. I a partir d'aquí sabrem els diners que ens hem de gastar finalment per a l'obra.
En tot cas sí que seria bo, almenys de moment, i si tarda 5 anys o 6 o 7, en fer-se este macrohospital territorial, arranjar els aparcaments o buscar una zona d'aparcament a l'actual hospital, perquè això sí que és penós, senyor delegat.
Sí, però no, jo patisco també. Jo vaig al Verge de la Cinta com tothom i la gent que vos està escoltant.
No té aparcament oficial allà dalt.
Bueno, no l'he provat encara el meu cotxe. I he anat amb el meu cotxe. I em refereixo jo que això sí que és un problema, que hem de mirar de trobar-hi un encaix i una solució juntament amb l'Ajuntament. I a veure quina solució hi trobem. El que passa és que dir, escolta, és que l'Hospital de Tortosa d'aquí 5 anys estarà fet. És que jo com a màxim responsable del territori avui no li puc dir, és que no ho sé. I el primer que he de fer és assentar en el meu delegat territorial de salut, que serà nomenat divendres i serà presentat a la llum pública dilluns, i en aquell bon home s'assentarà, mirarà i dirà, escolta, això podem anar per aquí, podem anar per allà, anirem a parlar al conseller Boi, anirem demà del secretari Sancho.
Deixa'm fer un titular del que acaba de dir. Sí. El delegat del govern es posarà en mans a la feina ràpidament?
Evident.
En aquest tema, eh?
Evident. Va, en aquest tema i en altres temes com pot ser el desdoblament de l'Eix de l'Ebre.
Estem parlant d'això. Bueno, que si posiguem a parlar d'infraestructures ja...
Ens anirem liant i no acabarem mai.
Sí, si anem parlant ja de la variant de l'Aldea...
La variant de l'Aldea, s'ha d'anar a Madrid, s'ha de reclamar... Bueno, aquesta és la feina del dia a dia. I l'Hospital de Tortosa és la feina... O sigui, ningú pot dir que per part del govern de la Generalitat actual l'Hospital de Tortosa l'hem agarrat, l'hem posat dins d'una cinteta i l'hem amagat davall de la taula. Això no és veritat.
Bueno, més temes, Carlos.
Sí, Carlos, venga.
Anem a parlar de banyes. No se m'assuste que això no és Sálvame ni Núria és la Belén.
A veure, si aquí...
No salta la vista que no és la Belén.
Afortunadament.
Afortunadament per a tu, que
és molt més guapa.
Anem a parlar de les banyes que ens agraden aquí a les nostres terres.
I tant.
Són els bous. I que de moment, han tingut dos sustos. Un, el de Paüls, i l'altre, me sembla que va ser el de Camarles.
Camarles.
Que bueno, han tingut dos ja denegacions de permisos per poder fer bous. Ojo, sí, la mateixa jo també ja la sé. No eren habituals aquestes dates per a fer bous.
No, la mateixa és que hi ha hagut una denegació, que és la de Camarles. La de Paüls no s'ha denegat.
Vale. Però, bueno, i és que també estaven fora del que és la
festa tradicional.
Exactament, les dates.
Les dates de festes majors.
Correcte.
Però vostès li agraden els bous? Ha anat a alguna plaça?
A mi
ha baixat a torejar?
L'explico. A mi m'agraden els bous. Jo al meu poble, quan vaig entrar d'alcalde, no es podien fer bous, i tradicionalment se n'havien fet tota la vida, i nosaltres vam fer una cosa que cruzàvem el riu, sí, i fèiem bous a Cretes, al terme municipal de Cretes. Sí, sí, i això ho vam fer durant 2 anys. I llenasso, allò era espectacular.
Entre els cretencs
i el tercer any, quan ja s'arribaven les eleccions municipals, vam dir, escolta, això ho hem de fer el poble, perquè aquí no mos votarà ningú. I ho vam fer el poble. Vale? I ho vam fer el poble, ho vam fer... Parlo de l'any 95, de l'any 97, que era diferent ara. I ho vam fer fent un poc, respectant la paraula, fent l'animal. No vam demanar ni permisos, ni metge, allí no hi havia... Sort que no va passar res. Uh-huh. Quan van vindre els Mossos, perquè també tinc gent que no els agrada, quan van vindre els Mossos d'Esquadra a buscar l'alcalde per a paralitzar la festa, l'alcalde, que en aquells moments era jo i continuo sent jo, i tinc fotos sobre això, estava vestit de torero. El meu xiquet, que devia tindre 4 anys, vestit de bailarina, i estàvem al mig de la plaça damunt de les paques de palla.
No m'es podria fer una foto de vostè vestit de torero, rodejat pels Mossos d'Esquadra?
Sí, ho la faré arribar. I llavors, pues, bueno, va ser aquelles coses de la vida que, bueno, van dir, escolta, que continuo els bous en gràcia de Déu. I gràcies al Joan Maria Roig, que llavors estava de diputat al Parlament, jo li vaig dir, escolta, Joan, això ho he de solucionar, perquè aviam, no passa res, però pot passar un accident, podem tindre problemes. I llavors ell ens va aconsellar de presentar un recurs per a recuperar la tradicionalitat, vam recuperar la tradicionalitat i ara fem bous en normalitat, i ara ens trobem amb el problema que hi ha dies que quan fiquem les carretes no hi ha prou carretes per a tancar la plaça. Però bueno, la gent som d'esta manera.
I per què doncs, amb aquest canvi que hi ha hagut de la llei, per què no s'ha inclòs allí dintre de dir que qualsevol poble que vulgui fer bous, sí, els pugui fer, uh-huh, sempre i quan hi hagi la seguretat. I tot, seguros, veterinaris...
Que compleixi
la
normativa que es basa del manual de bons
ús i de bones pràctiques. No? Sí.
Per què no? Què s'ha de fer perquè es puguin fer bous quan un poble vulgui fer bous?
A veure, quan naix la llei, o sigui, quan naix el tema de bones pràctiques, naix en certa manera per a fer totes les coses ben fetes i no encabritar a la gent que no volen bous. Bàsicament, molt a lo bèstia és així. Llavors, quan un moment ens trobem i diem, escolta, això ho hauríem de mirar de regular per llei, perquè s'estava parlant la prohibició dels bous en mort de l'animal, les corrides famoses a la Monumental de Barcelona, diem, escolta, si no som capaços de regular el tema dels correbous en totes les modalitats, d'aquí uns anys, 3, 4, 5, 6 anys, patirem. Llavors, la virtut de la llei no neix per a dir, escolta, que tothom faig bous i aquells que no l'havien fet mai que en puguen fer. No, la virtut de la llei neix precisament per protegir,
per blindar
tot allò que estem fent actualment, que mai ningú, evidentment si la llei no es modifica, que mai ningú, però tinguem este respaldo legal per a que nosaltres puguem continuar fent bous. La llei què passa? La llei obre portes, és interpretativa. Mm. Per això surt el tema de Camarles i el tema de Pauls. Per tant, se pot interpretar de diverses maneres. Què fa? La gent que els agrada els bous ho interpreta a l'alça. La gent que està contra els bous ho interpreta a la baixa. Llavors, al moment que t'arriba un expedient a la delegació del govern, el delegat del govern, assessorat pels seus tècnics, firme que sí o firme que no. Això genera una problemàtica, com ha passat a Camarles, i pot generar una problemàtica com el cas que hem tingut de Pauls. Llavors, jo al seu moment, el delegat anterior va creure convenient pels seus assessors, pel que sigui, que a Camarles no havien acreditat prou bé i interpretat prou bé el tema de la llei, i el senyor Salvador va signar que no autoritzava el tema dels bous a Camarles. Vale, perfecte. Ara jo me trobo al lloc de Lluís Salvador, assegut a la seva taula, i en un problema similar com és el tema de Pauls. Jo l'estratègia que he utilitzat és diferent. Jo el que li he volgut és, per una banda, reunim-nos en les penyes, en l'associació de penyes taurines d'aquí de Terres de l'Ebre, que m'identifiquen tots aquells municipis que consideren que hi ha un fet extraordinari per fer bous, vale? Cas de Pauls per Sant Antoni, cas de Camarles per la segregació, no ho sé, cas d'Amposta per les fires, pot ser. Bueno, tot això que ens ho identifiquen. I una vegada tinguérem identificats tots aquells municipis que volen o poden demandar fer vaquilles, o bous, o embolat, o capllaçat, o el que sigui, jo, amb els alcaldes que són afectats, m'hi reuniré. En aquells municipis que l'Ajuntament i les penyes estan d'acord en establir un mecanisme per fer més dia de bous, mirarem adaptar a la llei si és possible, i si la llei ho permeti o ho aguante, aquells municipis tindran bous. I aquells municipis que hi havia una problemàtica, mirarem de resoldre la problemàtica. Uh-huh. Interpretem tots la llei de la mateixa manera, perquè jo la meva lluita en el tema dels bous és, els diria a la gent de Paüls, que jo vaig anar a Paüls, i em vaig reunir amb l'Ajuntament i em vaig reunir amb les penyes, amb la penya de Paüls, i els vaig explicar el que s'estic explicant a vostès ara aquí al micròfon obert. Jo el que no vull és que cada mes i mig o cada tres mesos tinguem un expedient que resoldre, perquè això no aguantarem la pressió. La pressió és dura d'animalistes de catalans, animalistes de l'estat espanyol i animalistes a nivell europeu i mundial,
perquè el tema és sensible.
El tema és molt sensible. Per tant, hem de ser intel·ligents, hem de fer les coses ben fetes, hem d'interpretar la llei ben interpretada, i si en una signatura on podem sortir, no farem 25 signatures. I si tots agafem el compromís de fer les coses ben fetes, jo estic segur que d'això, d'aquí un any, m'ho haurem resolt. I els de Paüls hi vaig dir, escolteu, si durant 70 o 80 anys la festivitat de Sant Antoni no ho fem mai vaquilles, home, no em vinguera ara que per 4 dies ara les han de fer. Però la gent de Paüls ho van entendre perfectament. I ells el que volen és fer bous o el dia de Sant Antoni. Pues molt bé. Si legalment poden fer bous el dia de Sant Antoni, ho sabrem d'aquí un any.
Per tant, no es tanca la porta, sinó que es treballarà per veure si es pot reconduir el tema.
Correcte.
Manel, no sí. Us mereixeria uns aplaudiments d'estos que tens per aquí demanats?
No hi havia pensat. No hi havia pensat, però sí, evidentment, cal reconèixer que és una postura, crec que lògica, davant d'un fet que si es pot reconduir, s'ha de reconduir, i si no es pot reconduir, s'ha d'explicar.
I hem d'estar d'acord, perquè clar, a mi em fa... A veure, les penyes, evidentment, fan un gran sacrifici. Jo voldria tindre... A veure, la penya del meu municipi l'Ajuntament, o sigui, nosaltres som els socis, l'Ajuntament és el soci de l'entitat de penyes taurines d'aquí de l'Ebre. Hi ha municipis que tenen unes penyes que Déu-n'hi-do, el que treballen, el que s'ho creu, el que els agrada, el que hi posen, els diners que els hi costa. Vull dir, llavors, sol per respecte amb aquesta gent i per respecte als ajuntaments que també volen fer, home, mirem de trobar-hi un encaix, però també hem de pensar que els ajuntaments, en la situació econòmica que estem, fer bous avui un dia, ambulància, el metge, el quita, l'assegurança... Bé, hem de fer un acord de cavallers i està de ser la solució.
Però escolten, aquesta és la resposta del delegat del govern en aquest tema espinós, com sempre, de banyes que punxen, en fin, punxen, definitiva.
Punxen, les banyes punxen.
En definitiva. I el tercer tema, Núria.
Ah, ja no recordo quin era.
MTC.
El magatzem temporal trecentralitzat després de les declaracions del susodicho, del ministre Sebastián.
Bueno, suposo que de totes les coses que s'ha trobat damunt la taula, també una altra de... No sé quantes coses s'ha trobat.
Aquesta no me l'he trobat, damunt la taula.
Que estiguin candents.
No, però possiblement se la trobe.
Al poc de la presa de posició del nou govern, ja va hi haure un grup d'empreses que demanaven al president de la Generalitat que fes força per a que el cementiri de residus nuclears vingués aquí. A uns altres que diuen que no, que s'ha de mullar per a que no vingui. Això torna a ser un tema molt sensible, perquè és una cosa, és un tema de medi ambient, però també és un tema econòmic, és un tema d'un municipi que és com és Ascó, que ja té una central nuclear i que està disposat a acollir el cementeri de residus, però també estan les poblacions veïnes, està tot Terres de l'Ebre en un peu. Bueno, tornem a tindre tema candent.
Candent i interessant. Per començar, a mi sempre m'agrada dir les coses ja pel seu nom. Convergència i Unió, el partit al qual jo milito, som favorables a l'energia nuclear. Jo sé que això hi ha gent que diu nosaltres som favorables a l'energia nuclear. No perquè mos agradi l'energia nuclear, ni mos agradi les nuclears, ni els fumerals, però avui, mentre no es demostri el contrari, l'energia nuclear, doncs per la situació que mos trobem i els dèficits energètics que té el país i els països i volem avançar, avui en dia, mentre no es demostri el contrari, avui hem d'anar de cara a l'energia nuclear. Per tant, dit això, ens trobem en una problemàtica. Catalunya com a país... generem molta energia nuclear, fem lo cupo que diem, i per tant el que no volem i el que no estem disposats, perquè al seu moment al Parlament de Catalunya ho van votar i per dos vegades, és que nosaltres tinguem que tragar-nos els residus de la resta de l'estat espanyol. Fet esta puntualització, nosaltres diem esta instal·lació a Ascó no hi pot vindre, bàsicament per aquesta raó, però és que nosaltres a Ascó això ho hem anat a explicar. Jo m'agradaria saber que, a part de les manifestacions lloables, perfecte, detrás d'una pancarta, partits polítics, polítics que en aquell moment mos seguíem al Parlament de Catalunya, detrás de la pancarta, escolta, nosaltres no hi hem anat detrás de la pancarta, sinó nosaltres hem anat, com ara, en aquestes hores, a explicar a la ciutadania d'Ascó que nosaltres no estem disposats a acceptar aquest preu. Per què? Bàsicament pel que els diem, pel tema dels residus. Altra cosa seria si es plantegés que Catalunya tingués que assumir els seus residus. Aquest és un altre tema. I jo el diumenge, precisament, este diumenge passat, vaig estar escontregant un diploma a l'Ajuntament d'Escó per les curses que fan de carreres de Sant Antoni, que fou, la veritat que ho fan de espectacularment bé, és una passada, i evidentment va tornar a sortir el tema, no? Jo els dic, escolta, l'alcalde Rafael Vidal, m'estàs parlant del Centre Tecnològic d'Investigació sobre Energia Nuclear. Treballem aquest tema. Reunim-nos amb la gent de Flix, que també tenen el problema, perquè la Ribera Nord és diferent a la mentalitat d'ells en quant al tema nuclear, és gent que han viscut tota la vida i veuen com una oportunitat. Pues bueno, d'esta oportunitat, agafant un govern que és sensible al tema nuclear perquè hi estem a favor, mirem de trobar-nos tots plegats i a veure quina solució trobem. Ara, si ve el ministre i diu, escolta, això es farà por allí, doncs, bueno, llavors, evidentment...
Per l'article 29...
Bueno, llavors a mi em trenca els esquemes i llavors ja no tinc paraules i no puc contestar.
De totes maneres, senyor, deixem ser una miqueta en ruïn en aquest aspecte. Si no té que anar a Escó, per què tant Zapatero com Sebastián, quan parlen d'aquest tema, fan, bueno, esperàvem que arribés més al govern per poder doncs, parlar amb ell.
Per Clidia.
És a dir, aviam...
Perquè són pronuclears. Aviam, en Iniciativa per Catalunya Verds, és més difícil. Qui comença tota la història aquesta és el president Montilla quan era ministre. Però clar, el president Montilla ho diu. O sigui, el president Montilla...
De fet, el que dona el vistiplau de que Escó es presenta.
Evident. I el president Montilla arriba un moment quan ell plega de president, diu, escolta, una de les coses que pot dir o no hi ha acabat de fer bé és no liderar prou i no en algun conseller no fer algun canvi. Això arriba a dir el president Montilla, no? Bàsicament jo suposo pels equilibris que ha de fer dintre del govern. Per tant, jo entenc que el senyor Zapatero diu, home, si arriba Convergència i Unió o Mas a la presidència de la Generalitat, serà més fàcil bàsicament per dos aspectes. Un, perquè això me caldrà parlar en un, per tant, el que aquí el dirà els demés faran, i això és important també en política. Escolta, aquí he de parlar, si he de comprar cotxe, aquí he de parlar al pare, la mare o al fill, no? Home, parlar un, i aquí el que posa el preu, no? Per tant, he de parlar en un, això me facilita molt la cosa. I dos, parlo en un partit o en una gent que entenen que avui el tema energètic és un tema sensible, però que aposten per l'energia nuclear. Però clar, té un tercer problema el president de Madrid, el president Zapatero, que no sé si l'ha calibrat prou, és que al Parlament de Catalunya per dos vegades consecutives s'ha votat que no, i si no estic equivocat de la informació que jo tinc, hi haurà una tercera votació, que em sembla que Iniciativa precisament ha presentat una altra iniciativa parlamentària per a que es torni a debatre al Parlament de Catalunya, la instal·lació, tal i qual. Bueno, tornarem a votar que no. Bàsicament és perquè
clar, però de totes maneres
és reiteratiu això.
La seva votació amb un no només entrarien en el moment en què es busqués un consens,
evident,
perquè la decisió
evident,
depèn de Madrid,
evident.
I també de l'Ajuntament d'Escó.
I l'Ajuntament d'Escó, que es presenta, vull dir, si l'Ajuntament d'Escó no s'hi presenta, però esclar, l'Ajuntament d'Escó és la mentalitat de escolta, ja tenim la nuclear, ja tenim això ho veiem com una oportunitat, són molts diners, són molts llocs de treball, va acompanyat d'un centre tecnològic i no sé quantes tècniques més, bueno, està bé. Està bé en quant al centre, però no està bé en quant al magatzem.
Carlos.
Si diem que no a aquest magatzem, quines alternatives donem?
La que li estava dient, Escó, precisament, o sigui, la Ribera Nord.
Sí, bueno, a tot el territori, d'alguna manera.
Val.
Perquè, claro, si ens centrem només allí, potser jo voldria el magatzem aquest aquí a Amposta.
Sí.
Bueno, perdona, però vull dir, si no el volem allà, o sigui, si el volem allà, també l'hauríem de voler aquí. No hem d'agafar la merda i tirar-la al veí.
Sí.
Jo almenys penso d'aquesta manera.
Vull dir que pot
estar allí perfectament.
Sí.
I si no... Quines alternatives tenim industrials o turístiques?
Sí.
Perquè aquí a la zona, senyor Pallarès, de què vivim?
Aquí a la zona tenim un problema com a la resta del país. Vull dir, no és que aquí estarem pitjor que passar lo coll de Balaguer. Jo diria que estem inclús una miqueta millor, però bueno, estem fumuts. Jo estic segur que gent que ens està escoltant no estan a l'atur, o tenen un familiar a l'atur, o tenen un problema de desocupació. Què diem nosaltres des del govern? Primera cosa, hem de fer que el govern estigui al costat de la petita i la mitjana empresa. Aquí, si mirem, bàsicament estem parlant de petites i mitjanes empreses, bàsicament. Aquesta gent han de tindre facilitats. Han de veure l'administració no com una amenaça. Els temes d'inspeccions, de tantes i tantes coses, quan resulta que estem patint. Bueno, hi ha molts mecanismes que s'han fet a altres llocs, com França, per exemple, que s'han creat una sèrie de microempreses que això ha fet que la gent del territori finalment pugui aixecar un poquet el cap. Evidentment, si es pot portar una empresa, s'ha de mirar de portar per al territori, i això des del govern de la Generalitat ho estem fent. Jo espero i desitjo que molt pront puguem anunciar alguna empresa que ens ve aquí al territori, i no és una empresa ni de residus ni cap història d'aquestes,
bueno,
que sempre ens acompanyen els de Convergència, que diuen que Convergència i Unió, nosaltres el portem, els vertederos... Bueno,
si donen feina i calés, escoltem, que sí.
Sí, per tant, no, també avui ens avança els micròfons de les emissores municipals que no, està pendent de que vingui una empresa...
Estem treballant per a que vinguin empreses al territori.
Estan treballant, ai, és que
jo m'havia... Això va de primícies avui.
Tu què t'havies entès?
Sí, el mateix.
Bueno, això el meu subconscient s'anarà més enllà i em pensava ja que estàvem anunciant.
Pensa que parles amb periodistes.
Pensi que una cosa, que si aquí al territori posem escombraries i coses d'aquestes, si això, les escombraries en si no donen de menjar, potser sí que donarien de menjar si ens acostumem a les gaviotes que sempre volen per allà. És qüestió de agafar,
tira... Avui en dia...
Quan demà nos menjarem.
El senyor Pallarès no el coneix molt, a Carroso Molinos, però ara ja se m'ha donat compte de quin peu calça.
I vostè diu una cosa molt important, que el tema del turisme, que n'he estat un ferm defensor durant molts i molts anys. Jo la meva trajectòria política, escolta, i vostè què ha fet en la política? Jo el que he cregut, i vostè què ha cregut en la política? Jo el que he cregut en la defensa del turisme. I crec fermament. N'han fet una experiència i ens ha sortit bé. El tema del turisme, tenim una oportunitat, ara estos dies s'està celebrant Fitur, un paratge important, o sigui, un escaparat importantíssim per a Terres de l'Ebre, l'estem aprofitant, per tant, jo entenc que el turisme és una solució i l'agricultura també passa per la fixació de la gent al territori i fer productes de qualitat que aquí a l'Ebre ho fem. Uh-huh. Per tant, són dos aspectes que el govern no els deixarem, que sabem que afecta segurament a menys gent de la que pot afectar molta gent que es dedica al món industrial, però entenem que no ho podem deixar de la mà, i jo en soc un apassionat i això m'hi comprometo perquè m'ho crec i ho faré.
Ens queden 5 minuts de programa. Jo no sé si teniu, jo veig que teníeu els dos uns folios aquí de preguntes, però clar, el temps dona pel que dona, i ja saben que, com han pogut comprovar, el senyor Pallarès és molt didàctic, molt pedagògic, i,
sí.
I, però escolti'm una cosa, hi ha una preocupació del territori aquí, a la població de l'Aldea especialment. Sí. Què passa en la variant? Hem de continuar aguantant les cues i cues dels semàfors al travessar una localitat quan la variant, vaja, està encetada?
Bé, un dels principals que més ho lluita evidentment és l'Ajuntament de l'Aldea. Jo em sembla que l'Aldea, tot aquest retard que es va sofrir al seu moment i tota la situació en la que ens vam trobar era precisament per la retallada també, però jo entenc que des de Catalunya si han retallades i ens afecten, que ens estan afectant, pues, bueno, hem d'assumir la part que ens afecta, però aquí jo em sembla que hi ha faltat una falta de... De poder anar als llocs de decisió, en aquest cas és el govern central, perquè això és una carretera nacional i s'ha d'anar al govern central a discutir els temes, i em sembla que hi ha hagut una mancança de previsió. Si realment tot semblava que ens portava de cara aquí, home, no esperem a l'últim dia, sinó que fem la cosa en previsió. I això és una de les problemàtiques. Una altra de les lluites que hem de fer i hem de tirar i hem d'emprendre. Si altres zones del nostre país, quan se fan aquests tipus d'obres variants i tenen a la vora l'autopista pues en unes condicions a la gent del territori o la gent que simplement van a creuar tenen unes condicions especials, home, jo em sembla que aquí, si tots som
perquè
capaços...
Perquè no han aconseguit ni el peatge de l'ampolla gratuït, és que no han aconseguit ni això.
Si tots som capaços d'anar a la mateixa línia, jo estic segur que ho aconseguirem. Per tant, aquests temes són aquells grans temes que diem, home, s'ha de tenir un poquet de confiança, un poquet també de respecte institucional. No es tracta que qui primer presenta la moció a l'Ajuntament jo m'emporto tota la festa. A vegades s'ha de tindre aquest respecte institucional perquè les coses són així i s'han de treballar moltes vegades sense fer soroll.
Molt bé, escolta, senyor Pallarès, li hem donat les gràcies per estar aquí, però abans li volem fer un petit atraco, perquè aquí, en aquesta sessió, en aquest espai tenim tres seccions. És la foto de la setmana, el titular de la setmana i la carabassa de la setmana. I avui guardem aquests dos minuts perquè ens digui, per a vostè, quina és la foto de la setmana? Molt ràpid.
La foto de la setmana, el discurs que va fer l'Artur Massa, el primer discurs que ha fet l'Artur Massa al Parlament de Catalunya.
Molt bé, el titular de la setmana?
Garantim el nou hospital de Tortosa.
I la carabassa de la setmana, per a qui seria o què és per a vostè la carabassa de la setmana?
Home, jo la carabassa de la setmana, la veritat que no hi he pensat, per tant, la carabassa de la setmana la donaria per a un fill meu que ha suspès una assignatura, que després ja ve el català i m'he emprenyat molt.
Bueno, o sigui, podríem anar cap al Senat a Madrid o altres indrets d'aquestes característiques. Escolti'm, li hem de donar les gràcies per estar hasta aquí nosaltres, aquí a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Volies dir alguna cosa, Carlos, molt
sí,
ràpid?
Sí, molt ràpid. Li volia dir, és que ell ha tret durant l'entrevista el símil sobre els cotxes, sí. I jo li volia preguntar si vostè...
No és una pregunta impossible.
No, és una resposta ràpida.
Ràpida.
Sí. Si vostè fora venedor de cotxes usats, sí. Creu que hi hauria molta gent que li compraria el cotxe?
A mi, home, algun amic me'l deuria comprar.
Senyor Pallarès, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona novament pel seu nomenament i esperem que faci bona feina en bé del territori.
Moltes gràcies.
Carlos, adeu.
Gràcies.
Núria, fins la propera. I a tots vostès, gràcies per estar amb nosaltres en directe aquí a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, avui en aquest programa especial en què hem tingut com a convidat el màxim mandatari del nostre territori, el senyor Xavier Pallarès, nou delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Tornem dijous, que tinguin una molt bona setmana aquí, al Parlar per No Callar.